moltes d'elles, per no dir gairebé totes relacionades amb els diners, amb allò que queda per deure, amb allò que val, amb allò que deixa de valer. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, perquè el proper punt era un d'una compte, no es va votar, de l'informe sobre la relació certificada de les obligacions pendents de pagament segons els requeriments establerts per al Reial Decret 4-2012, aquell famós Reial Decret a través del qual s'obligava als ajuntaments abans del 15 de març a presentar la relació certificada de totes les factures pendents de pagament i que ara ja es poden consultar a través de la web del mateix ajuntament i que motivarà, segons ens van comentar, la realització d'un ple extraordinari aquest mateix divendres a la tarda, segurament, tot i que l'hora no està confirmada, perquè ha de passar per ple aquesta...
aquesta relació de factures?
Entenent que, clar, de fet, el d'una compte ja passava la relació de factures. Mm-hmm. Falta alguna tramitació que s'ha d'aprovar per ple abans del dia 30 de març, segons indicava el mateix Reial Decret. I això obligarà, per tant, a la realització d'un ple extraordinari aquest mateix divendres.
Mm-hmm. O sigui, és un requisit, eh? Mm-hmm. Per tant, hem de suposar que l'únic punt de l'ordre del dia serà aquest punt s'aprovarà i s'haurà acabat el ple.
El que no sabem és si hi haurà un cert debat o no sobre aquestes factures. Ahir no n'hi va haver. Ahir no n'hi va haver, més enllà d'unes consideracions que feia Òscar Ortiz gairebé a títol informatiu, perquè apuntava alguns dels aspectes d'aquest Reial Decret. Sembla ser que ara l'Estat ha d'acceptar aquesta relació de factures i les fórmules de pagament que proposa l'Ajuntament. Saben, l'Estat fa un avançament, però...
exigeix...
Aleshores, l'Ajuntament haurà de retornar aquests diners. Si l'Estat no està d'acord amb la fórmula proposada del retorn o veu que doncs no és realista, l'Estat pot bloquejar les subvencions a l'Ajuntament. I això doncs situaria la tresoreria municipal doncs en una situació d'extremat risc. Són les consultes, de fet es va obrir un petit diàleg entre Jordi Mas i Òscar Ortiz a l'entorn del que suposa aquesta relació de factures. Primer, una breu explicació, com dèiem, del regidor d'Hisenda Jordi Mas.
Ara estem esperant que el govern central, el Ministeri, ens doni instruccions concretes de com procedir, per tal de que és el nostre objectiu, que els proveïdors, òbviament, cobrin el més aviat possible. Les empreses hem obert en l'àmbit que dèiem abans de la comunicació una web a la nostra pàgina web on les empreses poden entrar, poden consultar si estan o no estan en aquesta llista i poden reclamar, per dir-ho així, si no es veuen per qualsevol motiu i pensen que hi han d'estar, poden obrir un procés de consulta o de demanar, diguéssim, al·legacions que nosaltres hem de resoldre en menys de 15 dies. Per tant, jo, en definitiva, les empreses que ens puguin estar veient o que puguin rebre aquest missatge, sobretot que confirmin la seva participació al llistat i que, d'alguna manera o altra, confirmin que estan en aquest llistat de proveïdors. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Voldríem iniciar amb una pregunta cap al regidor d'Hisenda. És per si ens podrien dir quin tant per cent del volum del pressupost anual és deute a proveïdors.
Quin tant per cent del volum de home, doncs, miri, dels 48,7 que hem aprovat avui o dels 36, per dir alguna cosa, que seria la despesa corrent, la deute a proveïdors doncs és quasi el 80%, perquè són aquests 24 milions que hi ha de factures per pagar. O sigui, que el faig un càlcul molt aproximat, però ve a ser el 80%.
Parlem del total del volum del pressupost anual, eh?
Sí, però amb despesa corrent, eh? Com hem comentat abans, hi ha aquests 12 milions extraordinaris que donen els 48, eh? Però de les despeses corrent, de l'ingrés corrent, aquests 36, doncs seria el 80%, per dir-ho d'una manera.
Val, doncs moltes gràcies. Voldríem la CUP com a grup municipal fer uns aclariments cap al poble de Sitges de tota aquesta mesura, doncs, no en el sentit del que vostès estan fent, sinó en el sentit del que ve des de més amunt de l'administració de l'Estat, perquè el pagament del deute als proveïdors de forma immediata és obligatori segons el Reial Decret. Però l'assumpte segueix els següents passos que també voldríem que la ciutadania conegués. Primer, es presenta el volum total de les factures pendents a l'administració espanyola. L'Estat preconcedeix un crèdit per aquest valor. Els proveïdors als quals se'ls degui una factura aniran amb la mateixa a l'Ajuntament, que els estendrà un certificat reconeixent la factura de l'import. Amb el certificat, el proveïdor se'n va al banc i el banc li paga. El volum final del crèdit serà pel total dels diners que hagi entregat al banc, ni pel total del deute hi ha factures comptabilitzades com a deute que no es poden pagar, per exemple, en cas d'empreses desaparegudes, ni pel total certificat per l'Ajuntament. Amb el volum total del préstec, l'Estat obliga doncs, a fer un pla de viabilitat. Aquest pla de viabilitat s'ha d'entregar de forma resumida en un Excel tipus que ha preparat l'Estat. Suposem que és el punt en el que ens devem estar trobant l'Ajuntament de Sitges. A partir d'aquí poden passar diverses coses, però ens preocupa la CUP en l'elaboració i aprovació d'aquest pla, que és quan vinguin, òbviament, les garrotades. Doncs a causa de la seva aplicació podrem veure, potser, desaparicions i tancaments de més serveis municipals i acomiadaments de personal no funcionari, tot en funció del volum del deute als proveïdors acumulats. A títol d'exemple, amb un deute a proveïdors equivalent al 50% del volum d'un pressupost anual, la retallada dels ingressos provenents de l'Estat se'ns pot anar al 30%. Això comptant amb el que el pla s'aprovi. Si no s'aprova, com ja es pot exposar en una de les situacions que pot passar, es pot retirar el 50% del pagament i ara l'Estat espanyol volen poder arribar fins al 100%. No estem dient que vostès segueixin tancant equipaments ni segueixin acomiadant treballadors. Estem dient que aquestes mesures que venen des de Madrid poden contemplar aquestes circumstàncies. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, una mica de fet és el que comentàvem potser abans, no? És a dir, la càrrega financera que ens implicarà passar aquest dèficit a deute, o sigui, aquest deute en bancs des d'una posició de factures per pagar, òbviament l'hem d'assumir com a ajuntament de dues maneres, o bé disminuint més les despeses o bé augmentant més els ingressos. I el bo d'això què és? Que realment el pla, el decret aquest Rajoy, aquest decret 4 del 12 ha establert un pla d'ajust a 10 anys, fins al 2022, amb dos anys de carència d'aquest préstec que serà el 5%, per tant seran unes condicions molt interessants a dia d'avui. Clar, què realment està passant ara? Està passant, com vostè deia abans, que estem treballant en uns escenaris de futur dels quals, òbviament, i com ja hem dit abastament des de que hem arribat, potser passarem dos anys, un, dos anys, tres, difícils, però després, per dir-ho així, les coses tornaran al seu ritme. És a dir, en tant en quant podem absorbir la càrrega financera, els ingressos podran tornar a utilitzar-se per incrementar despesa en lloc de per pagar càrrega financera. De fet, tot el problema està en que hem de destinar ingressos a pagar càrrega financera. Si no paguéssim càrrega financera, doncs tindríem molts més diners per pagar els serveis. Quan aquesta càrrega financera disminueixi en el temps, aleshores els serveis augmentaran. És a dir, el de l'efecte acordió que deia abans és el que passarà. És a dir, ara estem en un període on estem contraient, el temps que duri la contracció ja veurem, però després vindrà l'expansió. Per tant, jo també el que intento traslladar és que la solució d'aquest Ajuntament no és d'un any ni de dos. Probablement veurem la solució si mirem en un termini de 10 anys, que és el que ens demana el pla d'ajust. Per tant, jo si vol esperaria el pla d'ajust a una mica totes les hipòtesis que estem treballant, com es que s'han concretant i, en certa manera, comentar-ho a partir d'aquí les solucions de futur. Que el proper any serà dur també? Probablement. Probablement el proper any continuarà sent dur. Que l'altre serà dur? Menys probablement. I així la probabilitat va baixant fins que, de ben segur, arribarà un any en aquest període de 10 que tornarem a nivells de despesa, jo diria, molt adequats i molt positius per a la ciutadania de Sitges. No sé si m'he explicat. No sé si...
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Mas, per les explicacions. Nosaltres, com diem, observem doncs, positiu que els proveïdors de l'Ajuntament de Sitges podran començar a continuar cobrant una xifra que n'hi ha amb ells amb deute. Aquesta gent necessita seguir amb l'empresa oberta, necessita viure, les economies necessiten doncs, revitalitzar-se i aquesta gent veurà doncs, satisfet imports que per prestar serveis a la comunitat de Sitges doncs, fins ara no han tingut. Però realment ens preocupa les mesures que ens estan arribant des de Madrid, ens estan arribant des de l'Estat espanyol, perquè fins ara sempre ens han anat espoliant fiscalment. Els ajuntaments municipals de Catalunya sempre estem en una situació de dèficit constant i això s'està ja doncs, perpetuant i s'està considerant ja una situació ja de normalitat. Quan hem dit que es poden succeir diverses coses, són tres escenaris que poden succeir, que també ens agradaria simplement doncs, aclarir-ho perquè la població ho sàpiga. A partir de l'elaboració d'aquest pla de viabilitat, l'Ajuntament pot optar per no fer el pla de viabilitat, llavors l'Estat el que faria és faria igualment el crèdit, se'l requitaria dels pagaments mensuals a l'Estat que fa a cada Ajuntament de la manera i forma que li pagui. Per llei a dia d'avui pot tenir, com diem, fins al 50% del volum de cada pagament mensual. L'Estat per això ja ha dit que molt probablement canviï aquesta llei per tal de poder retenir fins al 100% d'aquest pagament. Una segona situació és que l'Ajuntament fa el pla, però el govern espanyol no l'aprova. En aquest cas, el silenci administratiu es consideraria que es desaprova. L'Estat farà com en el cas anterior, com si l'Ajuntament no hagués fet el pla. I tres, com deia vostè, l'Ajuntament fa el pla i el govern l'aprova. Aleshores, el crèdit es paga en 10 anys i en 2 de carència. Volíem donar-ho a títol d'informació també per la ciutadania perquè quedi una mica més clar. Però moltes gràcies per les explicacions.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Només a tall també informatiu i puntualitzant el que vostè diu, una mica remarcar de la importància que s'aprovi el pla d'ajust i que diguéssim, continuï amb aquest període de 10 anys. Com vostè havia dit, si no fos així, el que faria l'Estat seria retenir la participació de l'Estat en les nostres finances, el qual seria dramàtic a nivell de tresoreria, perquè si de cop i volta no ens donen 5 milions d'euros, per la nostra tresoreria és un drama. Per tant, el que ens interessa és precisament fraccionar-ho en 10 anys, poder-ho tornar en 10 anys, tenir-ho previst el retornament del crèdit en 10 anys, el qual podem fer una tresoreria molt més estable. Si restem a mans de que l'Estat ens es quedi la part nostra de la seva participació, tindríem una situació una mica complicada.
Com els dèiem, ben aviat hi haurà un ple específicament destinat a aquest punt del llistat de factures que l'Ajuntament de Sitges ha enviat al govern de l'Estat per poder establir un període de pagament de totes aquestes factures, de tot això que queda pendent, tant l'Ajuntament de Sitges com altres, més de 4.200 ajuntaments d'arreu de l'Estat. Ja ho saben que és un capital i, com s'ha dit al llarg del debat celebrat ahir a l'Ajuntament, no és l'Ajuntament de Sitges ni el primer ni l'últim. En aquell llistat del periòdico figurem el 23 de la llista de tots els ajuntaments de Catalunya amb més deute. Això vol dir que encara n'hi ha 22 per davant nostre i alguns d'ells amb unes xifres allò de deute veritablement espectaculars, o més espectaculars encara. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim encara en temes econòmics. L'aprovació de l'ampliació de l'abast del règim de fiscalització prèvia limitada, l'ha explicat el regidor Jordi Mas, i també, a continuació, un punt que no va agradar gens a l'oposició, l'aprovació de la delegació de la competència plenària d'establiment i modificació de preus públics a la Junta de Govern local. De fet, és una potestat del ple que, a través d'aquest punt, es traspassa a la Junta de Govern. Va explicar Jordi Mas que ens trobem amb aquest punt per tal d'agilitzar quan hi ha necessitat, després de les aprovacions inicials de preus públics, que sí que les fa el ple, doncs si hi ha alguna modificació o algun canvi puntual, doncs que pugui passar per la Junta de Govern local, ja que n'hi ha 4 a la setmana i no un al mes, com els plens. Òscar Ortiz de la CUP entén que aquest punt és implantejable perquè l'oposició queda fora del debat d'aquestes modificacions. Ricard Vicente del Partit dels Socialistes no troba argumentable retirar una competència del ple. La resposta de l'alcalde Miquel Forns va ser que no s'exclou cap debat a l'entorn i que en qualsevol cas en l'acció de fiscalització que fa l'oposició en tots els plens poden plantejar aquests punts si ho troben convenient. De fet, fins i tot es va haver de fer una votació prèvia, ja que Òscar Ortiz va demanar explícitament, i el secretari va explicar que aleshores s'havia de fer d'aquesta manera, va demanar la retirada del punt, i el secretari va explicar que quan un grup demana la retirada del punt s'ha de votar si el punt es retira. Es va votar la retirada del punt, l'oposició va votar a favor, l'equip de govern en contra, i per tant després es va procedir a la votació d'aquest punt, ja que no havia prosperat aquesta petició de retirada de la CUP. Es va aprovar també l'expedient de creació d'una ordenança fiscal reguladora del servei de transport urbà i la modificació de diversos preus públics en aquest sentit. L'aprovació també de la designació de representants de l'Ajuntament a la Comissió de Seguiment i Execució del contracte de concessió administrativa del Servei Integral dels Cementiris, i també l'aprovació d'un conveni de col·laboració assignat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a l'Oficina Local de l'Habitatge. Ara ens aturarem un moment perquè hi havia tres punts relacionats amb l'Escola de Música. La ratificació d'un acord de Junta de Govern Local de 15 de febrer en el que s'aprovava la incoació d'un expedient de revisió d'ofici per causa de nul·litat de l'acord de la Junta de Govern del 29 de setembre de 2010, que es dona conformitat en el pressupost del 2009-2010. A continuació, la ratificació d'un acord de Junta de Govern, també de la mateixa data, en el que s'incoa l'expedient de resolució de contracte de gestió de l'Escola Municipal de Música amb Salai de SCP.
Perquè tothom ens entengui, l'expedient que suposa definitivament dissoldre aquesta concessió a l'empresa concretament, no?
L'obertura d'un expedient.
Però després parla de la dissolució?
No, s'incoa un expedient. El tercer dels punts és la ratificació d'un acord de Junta de Govern d'aprovació de la incoació d'un expedient per presumpte incompliment contractual per part de la concessionària del contracte de gestió de l'Escola de Música. Això vol dir que s'obre un expedient en aquesta concessionària. No es resol el contracte, s'obre un expedient en aquesta concessionària. S'obre un expedient per incompliment de les condicions contractuals. Bàsicament, segons va explicar la regidora Vinyet Lluís, perquè la concessionària no estava pagant les nòmines als seus treballadors i va obrir un procés concursal. El regidor de la CUP, Òscar Ortiz, va preguntar si l'Ajuntament estava al corrent de pagament en el moment de l'obertura d'aquest procés concursal, i la regidora Vinyet Lluís va respondre que sí, ja que el termini legal del pagament són 60 dies i dintre estava en el termini legal del pagament de les obligacions davant de la concessionària. En el moment que es va obrir el procés concursal, l'Ajuntament va deixar d'abonar aquests diners, i quan ja va haver un administrador concursal, aquest va obrir un compte diferenciat del compte de l'empresa perquè l'Ajuntament pogués satisfer allà les obligacions amb la concessionària, i aleshores és l'administrador concursal el que abona, per entendre'ns, des d'aquest compte, les nòmines als professors. D'aquesta manera també, i això es va preguntar al final del ple i també es va explicar d'aquesta manera, es garanteix les nòmines i el funcionament de l'escola amb una relativa normalitat fins a final de curs, exceptuant un parell de professors que han plegat, han decidit trencar la seva relació amb l'escola, i per tant els grups que assistien a classes amb aquests professors s'han quedat sense professor, i per tant aquests sí que no poden continuar a l'escola. La resta de professors sí que pot continuar donant les classes, perquè l'administració concursal, a través dels ingressos que va fent l'Ajuntament, manté la possibilitat de que aquesta escola estigui oberta. Escoltem, si et sembla, aquest punt, la pregunta que feia Òscar Ortiz, i la resposta, les explicacions sobre la presència de l'administrador concursal que feia la regidora Vinyet Lluís.
Segons el dictamen i els informes tècnics que ens han fet arribar, veiem que l'empresa concessionària va entrar en concurs el passat gener i que, a més, en els darrers mesos ha estat incomplint diverses clàusules del contracte amb l'Ajuntament. Ara bé, nosaltres ens preguntem si té alguna cosa a veure l'Ajuntament amb els impagaments de l'empresa. Ho he preguntat d'una altra manera, està al dia l'Ajuntament ara mateix del pagament de la subvenció acordada a l'empresa que hi té el deute?
Li contestarà la senyora Villalluís, té la paraula.
A veure, quan l'empresa ens va fer concurs de creditors, l'Ajuntament estava al corrent del pagament perquè són 50 dies que l'administració pública pot pagar a les concessions que té i d'altres coses, no? A partir d'aquell moment el que hem fet ha sigut diverses reunions amb l'advocat que porta el procés del concurs de creditors, amb l'advocat de l'empresari i amb l'advocat dels treballadors. I en aquest moment s'ha fet un pla de pagaments per poder posar-nos al dia del que se li deu. En tot cas, dir que hi va haver un moment en què quan hi va haver el concurs de creditors no es van fer els pagaments perquè no estàvem segurs de que aquests pagaments anirien a pagar els treballadors. I aleshores va ser quan vam aturar aquests pagaments i després d'aquestes reunions ja ens hem posat en marxa per poder fer el procés d'acord amb l'advocat concursal.
Gràcies, senyor Villalluís. Si vol continuar, senyor Òscar Ortiz.
Gràcies per les explicacions. Llavors, amb aquest pla de viabilitat o amb aquest informe que estan elaborant, es pot garantitzar que els treballadors cobraran finalment?
Sí, el procés ha sigut el següent. Aquest advocat concursal ha obert una compte diferent de la que tenia l'administrador, el concessionari, perquè els diners que vinguin de l'administració vagin directament a pagar aquests professors. També dir-vos que també hi ha un impagament de la Seguretat Social i que aquí doncs, l'advocat és el que distribueix aquests diners per fer els diferents pagaments, tant als professors com amb la Seguretat Social.
Tres quarts d'una, un bon embolic. De moment, però, es garanteix les classes a l'Escola de Música fins a final de curs, llevat d'aquests dos professors, com comentava en Joan, que han decidit plegar, però és l'administrador concursal el qui ara està pagant les nòmines d'aquests professors a través, òbviament, dels diners que l'Ajuntament aporta a l'Escola de Música. I després de l'estiu, Déu dirà, i a veure com es torna a reconduir la situació.
I d'embolic a embolic, perquè els dos punts següents feien relació, tot i que no hi va haver debat, no hi va haver cap mena de consideració, al voltant de CESPA, de l'empresa de neteja. Per una banda, també se'ls hi obre un expedient de revisió d'ofici de l'acord de 9 de febrer de 2011 pel que s'aprovava el conveni de pagament amb CESPA, i per altra banda es va ratificar l'acord de Junta de Govern d'aprovació de les conclusions referents a l'expedient informatiu per la presumpta existència d'irregularitats en l'execució del contracte de gestió de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria de Sitges. Per tant, doncs, de moment també el procés amb CESPA o la relació amb CESPA queda molt oberta. Probablement doncs, en els propers plens també hi haurà més punts al voltant de la situació amb l'empresa de neteja. També es va aprovar de manera inicial el reglament regulador de la venda no sedentària en els mercats setmanals dels dijous i dels dissabtes. La va explicar Jorge Carretero, dient que d'aquesta manera es passa a regular una activitat que existia i s'incorporen nous aspectes, mentre el regidor Marquero del Partit dels Socialistes va trobar encertat que hi hagi una regulació en aquests mercats i va fer algunes consideracions en alguns aspectes de l'articulat d'aquest punt. Ja acabant, el darrer dels punts que portava l'equip de govern i l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i les tres colles de caramelles sitgetanes. Per aquest exercici, Magí Almirall, el regidor de festes, va fer una crida a que se les acompanyi i va indicar doncs, aquest programa que ja hem vist publicat a l'Eco aquesta setmana de regalar caramelles i va doncs, oferir als regidors i al públic assistent.
Exhortar els presents a utilitzar, eh? com a mínim, a perpetuar la tradició. Saben que hi ha aquest anunci on consten els tres números de telèfon de contacte de cadascuna de les colles de caramelles de Sitges per tots aquells que vulguin, doncs això, que les caramelles vagin a cantar a casa seva.
Dintre de l'apartat de les mocions n'hi havia dues que presentava el grup municipal de la CUP, una que per l'adhesió del municipi de Sitges a l'Associació d'Ens Locals, Associació de Municipis per la Independència, de fet ja es va presentar i es va aprovar aquesta adhesió, però hi ha un canvi en l'articulat inicial que necessitava tornar a passar aquestes mocions. El secretari aleshores va demanar els estatuts d'aquesta entitat perquè doncs sembla ser que ha arribat això, però no han arribat els estatuts, i doncs li van dir que ja li farien arribar. Es va aprovar amb els mateixos vots de l'últim ple, vot contrari del Partit Popular i abstenció tant de Sitges Grup Independent com del Partit dels Socialistes. Va ser aprovada aquesta moció. La que no va ser aprovada era l'altra, que portava la CUP en defensa dels drets dels treballadors i treballadores, l'ocupació i en contra de la reforma laboral, en relació també amb la vaga general d'aquest proper dijous. Tots els grups van fer posicionaments amplis sobre les seves postures, la CUP a favor d'aquesta moció i en contra de la reforma laboral, el Partit Popular en contra de la reforma laboral. També Jorge Carretero va explicar doncs amb molts detalls els aspectes que entén en què la reforma laboral doncs millora la situació econòmica, i aleshores el Partit dels Socialistes també es va mostrar favorable en aquesta moció que presentava la CUP. Convergència i Unió, amb veu de Pep Moliner, es va mostrar contrària, i els dos partits independents, tant Nou Horitzó com Sitges Grup Independent, van triar l'abstenció per motivacions diferents. Sitges Grup Independent simplement perquè la consideració és que és un grup independent i que aquesta qüestió accedeix a l'àmbit municipal, i en el cas de Nou Horitzó va dir Marc Martínez que, malgrat que també és un partit independent, les opinions personals o els posicionaments personals dels regidors poden ser divergents, i que en qualsevol cas, per respecte a la gent que els vota, al seu electorat, doncs van pensar que el vot més correcte en aquest cas també era l'abstenció. En qualsevol cas, tot recomptat, amb només els vots favorables del Partit dels Socialistes i de la CUP i els vots contraris de Partit Popular i Convergència i Unió, la moció de la CUP doncs no va tirar endavant. I aleshores, ja dintre de l'apartat de les preguntes, va ser curta aquesta vegada l'apartat de les preguntes, però hem rescatat una de les preguntes del públic. Dues de les educadores del RUS van, com ja han vingut en alguns dels darrers plens, van també venir en aquest a fer algunes consideracions. La primera era el fet que hi ha una partida pressupostària destinada al RUS de 1.000 euros, exclusivament de 1.000 euros, i doncs una de les educadores preguntava què vol dir una partida de 1.000 euros. La resposta, ho hem sentit altres vegades en altres anys també, quan es destina una partida d'en poca quantitat, vol dir que la possibilitat d'incrementar aquesta partida, que com a mínim hi hagi una partida amb una quantitat destinada, és el que va contestar l'alcalde. I a partir d'aquí es va obrir un debat sobre si els nens que eren atesos al RUSC amb necessitats especials estan actualment correctament atesos als centres educatius a on se'ls ha destinat. Les educadores opinaven que no, i l'equip de govern opina que sí. El debat va ser llarg, i fins i tot va haver un petit moment de més tensió quan una de les educadores va acusar l'equip de govern de manca de sensibilitat, i l'alcalde va dir que no se'ls podia acusar de cap manera d'això, perquè la intenció era que en qualsevol cas tothom estés correctament atès. Hi va participar Vinyet Lluís, hi va participar fins i tot Mireia Rossell dintre d'aquest debat al voltant de les necessitats. L'alcalde va dir que la voluntat de l'equip de govern seria que en el futur es pogués recuperar al RUSC, però que en l'actualitat doncs això no serà possible, i es va mostrar obert a la possibilitat de continuar conversant amb les educadores sobre possibles vies de futur, sobre possibles solucions per a aquesta instal·lació. Escoltem, per tant, aquest debat amb les consideracions inicials que feia aquesta educadora des del públic.
Hola, molt bona nit, soc Ruth Dalmau, ex-educadora del RUSC de Sitges, i dic ex perquè el RUSC ja no existeix, pobre meu, però m'agradaria saber amb què es faran servir els 1.000 euros que hi ha pressupostats o que, si no existeix. Ens han comunicat que hi ha 1.000 euros a pressupost pel RUSC. No sé si és cert o no, juro que ens han dit. I llavors ens agradaria saber què hem de fer amb això. Vull dir, no jo, vull dir que hem... si està prevista...
Bé, ja li contestaré. De fet, el pressupost permet que es puguin posar partides que després poden ser ampliables, perquè sempre ho tens allà per si doncs, es dona la situació de que el servei es pot reactivar, doncs tinguis la partida pressupostària creada. Després la pots ampliar amb la quantitat que faci falta per poder arrencar de nou un servei. I com que hem dit que això és una voluntat que tenim allà, que estem estudiant, que estem mirant, que la veiem difícil, cert, però que no hem volgut tancar-ho absolutament amb una posició absolutament immobilista en aquest tema, perquè doncs, si es dona la situació que tenim l'oportunitat, ho farem.
No, per això els hi preguntava, perquè no sabia si era una qüestió ja establerta o era més aviat fictícia, per si es podia fer alguna...
És que és més complicat solució. Després crear-la que no pas tenir-la allà per si de cas.
Bé, doncs això em dona pistes per dir que no està tancat del tot.
Bé, nosaltres és que sempre ho hem dit. Nosaltres som conscients de que el Centre RUSC ha fet molt bona feina durant molts anys, de que és un servei municipal que en el seu dia va ser més que necessari. En el moment que es va crear no hi havia cap política seriosa, diguem, o desenvolupada a nivell educatiu d'inclusió, i per tant el seu dia va ser creat el centre amb aquest objectiu. A dia d'avui també entenem, i per això hem optat per tancar aquest servei i no altres, que hi ha un seguit de serveis que poden suplir, si no de forma total, de forma molt majoritària, les necessitats socials en el camp educatiu també que podien tenir les famílies que assistien al RUSC, i per això vam optar per aquesta. Podíem haver optat per una altra, per les llars d'infants, per exemple, però aquest govern tenia molt clar que si havíem de posar totes les coses sobre la taula, en aquest moment el RUSC era el que enteníem i entenem que hi ha diferents serveis que poden cobrir les necessitats a les quals estava atenent el RUSC i que per tant no han quedat les famílies descobertes. Estic parlant de beques de l'Ajuntament, estic parlant de beques de la Generalitat en el camp de la logopèdia, de l'assessorament en psicopedagogia, etc. Estic parlant de l'atenció gratuïta que es presta a través de serveis com el CREDA, el CEDIAP, el CESMIT. Estic parlant, vaig llegint, perquè és una llista llarga de serveis que hi ha que poden suplir aquesta activitat. Estic parlant també del seguiment exhaustiu i regular i coordinat que es fa entre les escoles, entre els centres educatius de Sitges i la regidoria de Benestar i Família. Estic parlant també d'una llei educativa, una llei educativa a nivell de país que contempla suports a l'escola pública que abans no existia en el moment que el RUSC es va crear i van començar a arrencar. De quins serveis estic parlant o de quins suports? L'UCE, els psicopedagogs, els logopedes, els projectes inclusius, atenció. També a nivell local no podem oblidar que hi ha un servei de la Creu Roja, que és l'Aula Gaia, per alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Després que les ludoteques també tenen i ofereixen atenció específica a través del joc i a través de la relació. És a dir, que Sitges no ha quedat 100% descobert, ni molt menys, en aquest camp. Quan vam optar per dir tanquem el RUSC, és perquè sabíem que les famílies desateses no quedarien. I aquesta va ser l'opció. No obstant això, tenim una partida pressupostària ampliable que quan puguem i veiem que és viable i que és sostenible, ens agradaria recuperar el centre obert al RUSC.
Deixa fer una petita apreciació. És cert que hi ha totes aquestes llocs, serveis que està vostè anomenant, però cap d'aquests fa la funció específica del RUSC de socialització dels infants d'una manera diària amb educadors en el centre com feia el RUSC. No és el mateix portar un infant amb un pedagog, amb un logopeda, amb un psicopedagog, etc. Un cop al mes, com pot fer CDIAP, o no és el mateix que portar un infant i estar dedicat a ell totes les tardes del curs. No és el mateix cas. Tampoc és el mateix cas portar un infant a una ludoteca privada que portar-ho en un centre obert. I així puc anomenar diferents casos de que no són el mateix. De totes maneres, també els hi vull recordar, sobretot des del benestar social, que vostès no saben quins són els infants que estan en risc d'exclusió. Perquè els que vostès tenen dels informes que nosaltres fem, com que són menors, estan amb inicials, no estan amb noms. Per tant, els 25 infants que nosaltres hem anat dient a uns quants que hem anat dient a les educadores de benestar social, molts d'aquests, segurament vostès no s'hi poden apropar perquè no saben qui són. Perquè és una tasca que fem nosaltres. Per tant, no crec que per molt bona voluntat que tinguin, amb els mecanismes que vostès poden tenir, no crec que puguin suplir la tasca que fem nosaltres. Per això insisteixo que és un servei necessari i, a més, avui per avui, tal com estan, com està el pati, si em permet l'expressió, és un servei necessari, no només una qüestió econòmica, no només una qüestió que vagin a l'logopeda quan, no, una qüestió que han d'estar envoltats d'altres infants i fer una tasca, les tasques que es feien allà. I no crec que es pugui suplir això. O sigui, li vull fer aquesta petita precisió, no és el mateix.
Gràcies. Si em permet, la regidora Mireia Rossell, a part de ser regidora de Cultura i Cooperació, és professional d'aquest sector i potser podrà afegir algun punt de vista més o alguna variable més de les que hem comentat. Té la paraula.
Gràcies, senyor. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo el que volia puntualitzar, i primer de tot seguir amb la línia que tenim en el govern, de que sí que és cert que si poguéssim mantenir tots els serveis que tenia aquest ajuntament, evidentment no tenim cap dubte de la tasca educativa que estan fent i que, bueno, que feien en el seu dia a través del RUSC. Això no ho qüestionem. Qualsevol suport és bo i és positiu per a alumnes que tenen, doncs, certes dificultats, ja sigui d'aprenentatge, ja sigui socials, ja sigui de relació. Té tota la raó. Però també voldria puntualitzar una mica el que deia el senyor alcalde referent a les polítiques d'inclusió. No compartim els professionals de l'educació que en aquests moments l'atenció a aquests alumnes sigui segregada, molt al contrari. Sí que coneixem aquests alumnes. En estar social té una llista exhaustiva, té una coordinació molt bona amb els professionals de les escoles, en els quals coneixen aquests nens i nenes, coneixen les dificultats que tenen i el que intenten és treballar en ells dintre de l'escola i en un marc de normalització. Que de fet és això el que pretenem, que aquests nens creixin, s'eduquin, puguem-los donar tot aquest suport en un entorn normalitzat, en un entorn d'igualtat vers els altres, i això és possible gràcies a tots aquests serveis que estem una mica anomenant. Sí que és cert que un psicopedagog, un psicòleg pot fer una atenció especialitzada, però evidentment això sempre va coordinat d'un suport dintre del grup, dintre de l'aula ordinària. Per tant, això sí que m'agradaria puntualitzar-ho, que especialment a més Sitges, que té una UCE en un dels centres de públics d'aquí al municipi, que va ser pilot, un dels nous centres a nivell de Catalunya que van apostar per aquesta política inclusiva, que ha tingut èxit, que té resultats, estem parlant de nens amb dificultats que ja són adolescents i estan en instituts públics, i això el que ens dona és la satisfacció, doncs, que en aquests moments tenim un control, tenim una atenció sobre un tipus de població que potser doncs, anys enrere és cert que l'única via que tenien de sortida és el RUSC, però per sort en aquests moments podem oferir doncs, aquest tipus de serveis.
D'acord, li vull puntualitzar una cosa, si em permeten.
Sí, tant.
El RUSC és un centre inclusiu perquè està obert no només a persones amb discapacitats i amb problemàtiques, sinó a tots els infants de la vila. Per tant, no és un lloc de segregació.
D'acord, no. Jo no,
és el contrari,
sí.
Eh?
Sí, no qüestionava que el RUSC fos un lloc de segregació perquè en som conscient que no ho és, però li contestava el que vostè sí que em deia, com que l'atenció que fèiem amb aquest tipus d'alumnat era segregat, i no és així. A les escoles públiques no hi ha una atenció segregada, a les biblioteques no hi ha una atenció segregada i en els centres especialitzats no hi ha una atenció segregada. És una manera de dir-li doncs, que aquest tipus d'atenció també es manifesta en aquests altres serveis. Per descomptat que sé que els RUS fan una bona tasca i fan una tasca que arriba molt més enllà d'aquests nens i aquestes nenes que tenen dificultats, sense cap mena de dubte. Per això mateix mantenim aquesta partida i si no m'he determinat podem ampliar aquest servei, de ben segur que hi apostarem, no en tingui cap dubte.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Alguna qüestió sí, més?
Volia,
endavant.
Volia preguntar si quan tindrem resposta sobre la, quan la presentació que vam fer de signatures dels ciutadans del poble de Sitges van fer contra el tancament del RUSC. No hem sabut res. Tampoc no hem sabut res de les al·legacions que s'han presentat. Oficialment no tinc cap.
Mirarem el procediment que ha seguit perquè ara mateix no sabem el.
No, ja dic que les signatures que vam presentar tampoc no en tenim cap coneixement, ja fa uns quants mesos i llavors no.
Doncs ho revisarem el procediment.
Vale. També li voldríem demanar públicament, que ho hem demanat en privat, però volem demanar públicament, si us plau, si ens podem reunir amb vostè, senyor alcalde, la regidoria d'Educació i la regidoria de Benestar Social o altres regidories que ja hi puguin intervindre per poder mirar seriosament, presentar els pressupostos que hem fet les educadores i si realment posar sobre la taula quina és la possible via. Però no només que la posem sobre la taula les educadores, sinó també vostès, quines són les possibles vies de solució en aquest tema i que ens assentem realment a poder treballar per dir, bueno, i marcar fites concretes. I m'agradaria, doncs, ho faig públicament, si ens podem reunir per fer-ho així, tots plegats.
Cap inconvenient, els convocarem des d'alcaldia.
Molt bé, també m'agradaria preguntar-los si han vist una miqueta. Jo crec que és una derivació del tancament del RUSC, però igual no ho és, però jo crec que és una derivació de com està la plaça Catalunya. Ens han trencat el nostre estimat cartell del RUSC, que està tot el centre està tot pintat amb grafitis i a més està bastant lamentable. De la mateixa manera que veiem molts dels nostres infants al carrer, veiem també com va canviant l'aspecte de la plaça després del tancament del centre. I no sé si es pot fer alguna cosa.
Ho revisarem.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Jo només simplement un apunt final per acabar i és que
Un momentito, ¿podría decir yo?
Sí, d'acord.
Tan amable.
Endavant.
Yo soy otra educadora de RUS y bueno, ya me han visto varias veces, vengo a exigir un poco justicia, ¿no? Justicia para los niños, para los familiares y para las educadoras y para el pueblo en sí. Yo quería comentarle dos o tres cositas que en su momento no las comenté, pero bueno, creo que es el momento. No sé si se han dado cuenta en Sitges de unos carteles que hay pegados en fiestas y en no sé si los han visto, ¿vale? Los padres, los educadores, los niños, las familias, todos hemos decidido que esto no lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues como oí antes a la señorita o la regidora de Bienestar Social, o bueno, en principio me parece que es eso, no es cierto que todos estos niños, el Bienestar Social o el colegio están hablando. En el colegio, en cada clase, hay muchísimos niños. Hemos hablado con profesoras, hemos hablado con Bienestar Social, hemos hablado con psicólogos. Estos niños están dejados de la mano de Dios. Y se lo puedo decir yo, porque yo sí que hago un seguimiento de estos niños. Niños con problemas muy, muy importantes, ¿vale? Y no quiero entrar en la temática de los problemas porque sería para que verdaderamente ustedes se hubieran esforzado en hablar con nosotras, no nosotros tener que ir constantemente detrás, porque no es solo un trabajo de educadoras, es la motivación, todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos hacer por ellos, que se lo merecen, ¿de acuerdo? Oigo palabras que para mí me suenan verdaderamente a justificaciones que no saben ni lo que dicen, porque verdaderamente, sí, tenemos controlados a todos los niños, no es verdad. Porque yo he hablado con los padres, he hablado con los familiares, no hay un sitio, no lo puedo llevar a la ludoteca, no, claro, el CDIAC, todo esto son simplemente pequeñas ayudas, pero estos niños allí se les trataba cada día, se les marcaba pautas, los niños que tenían problemas muy importantes, pero muy importantes, se hablaba con las familias, que Bienestar Social tiene que, corríjame si no es verdad, pero el tiempo que puede dedicarle Bienestar Social, el tiempo que le puede dedicar un colegio, nada en comparación a lo que hacíamos nosotras, que era específico. Por lo tanto, no estoy en nada de acuerdo con lo que están diciendo. En nada. ¿Vale? Estos niños son 25 niños con problemas. Llevábamos 3 meses en el RUS. Van entrando más. Esto es exclusión social para Sitges. Tendría que tomarlo muy en cuenta. Es una verdadera vergüenza que cierren un centro. Ver, no ha pasado ni en Cataluña, en toda Cataluña, que yo sepa, porque me he informado, no ha pasado. ¿Cómo pueden sentirse orgullosos de cerrar un centro UBER? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se pueden sentir orgullosos? Porque yo no lo entiendo, de verdad. Mi compañera, hemos hecho presupuestos de verdad, de incluso trabajar gratis. no les importan los niños, porque ya no estamos hablando de que hay, muchas clases, muchas ayudas. Este sitio es un sitio específico que se abrió porque saben que es la zona de Sitges, la zona Camí de la Fita, una zona sencilla. Se abrió especialmente para que pudieran derivar a todos los niños de todos los sitios. No hay ningún sitio como este. De otra manera, quería también un poquito... han cerrado el centro UBER, ¿vale? Lo han cerrado, no sé si han pensado que no se puede cerrar un centro UBER y abrirlo cuando la cosa vaya bien. Pienso yo, no sé si creen que es supermercado, yo me he quedado... No pueden hacer esto, no pueden cerrar un centro UBER porque había unos niños que de un día a otro... que estábamos trabajando, se han quedado en la calle. Yo he visto un ejemplo, mira, un ejemplo, otro día había una niña que pega a sus padres. Estaban en la plaza pegando a sus padres. No pueden cerrar un centro UBER así, yo no lo entiendo. Estos niños necesitan a alguien que les ayude, los padres que les ayude, y por lo tanto no me digan que esto no es así, porque sí es así. Y por lo menos díganos, pues lo abriremos, pues si es necesario. Pero encima no, lo que más me duele es que no se han derivado, no hay ludotecas. Las ludotecas, yo he ido a las ludotecas. Le puedo asegurar que yo y mi compañera sí que nos hemos movido. Y no estamos de acuerdo para nada en lo que están diciendo. Y le hablo con toda sinceridad, porque si no le diría, llevan ustedes razón. Solo comentarle que el pueblo ni olvida ni perdona, porque es un centro UBER. Los niños, para mí, yo creo que para muchos, es el futuro. Es el futuro. Y todos los niños son iguales. Todos. Porque a mí me da la sensación, no quiero entrar, de que depende de qué niños, parece que las necesidades suyas no importan. Importan. Y ya lo sé, señor alcalde, ya usted está diciendo, ya sé, supongo, pero yo le estoy hablando con mi corazón, como educadora, como lo que veo, como lo que estoy viendo cada día, que llevo 4 meses luchando por esto, como cuando usted dice que no hay recortes sociales... Un centro UBER con niños con problemas increíbles. ¿No hay recortes sociales, alcalde? Pues vaya, ya me dirá usted dónde está el recorte social. Yo no creo que haya recorte más social que cerrar este centro. Yo solo les pido que recapaciten. Que recapaciten porque de verdad que estos niños necesitan este centro. Lo necesitan. Y estos niños y lo que vienen. Y los que vendrán y los que hay. No hay, es que... Yo no sé ya cómo explicárselo de verdad. Nada más, solo quiero que me contesten si yo creo que es justo que abran un centro UBER y si verdaderamente tienen la intención de abrirlo. Y no de abrirlo dentro de 2 o 3 años o cuando... Abrirlo ya, porque va a crear exclusión social en Sitges. Ya la está creando. Ya ves en niños con problemas que ya no funciona la cosa. Y nada más.
Gracias. Bé, jo li contestaré molt sincerament. Ara no l'obrirem al centre UBER del Rusc. Ara no l'obrirem. Ja li hem explicat els motius. Els hem exposat àmpliament. La regidora en diversos plens ha dit quins eren els problemes i quina és la valoració i la reflexió que ha fet el govern. I nosaltres, malgrat, doncs, evidentment, no ens posarem d'acord. Vostè té els seus arguments i els seus punts de vista. Nosaltres tenim els nostres. També hem parlat amb tècnics. I entenem que en aquest moment, si hi havia un servei a Sitges que majoritàriament les seves atencions que donaven, que prestaven, podien estar cobertes, d'alguna altra forma, era el centre UBER del Rusc. I per tant, per això hem fet aquesta opció i ho continuem mantenint. I el que sí que no puc permetre és que se'ns digui o se'ns llanci o se'ns s'intueixi de que no estem capacitats o que no estem protegint els menors de Sitges. Això no li puc permetre, ho sento. Perquè els serveis socials estan fent la seva feina i la fan bé. I els serveis educatius estan fent la seva feina i l'estan fent bé. I per tant, si el dia que ens haguem de trobar venim amb aquesta opció, venim amb aquest posicionament, tindrem difícil una entesa. Perquè si aquest és el posicionament de que l'Ajuntament de Sitges no protegeix els seus menors, no ens entendrem. No ens entendrem perquè no és cert. Perquè no és cert. Perquè l'Ajuntament de Sitges està intentant, amb totes les seves limitacions, atendre totes aquelles necessitats que es donen avui en dia en el nostre poble.
És la 1:07. Aquest és el debat que es va generar arran d'una de les preguntes del públic. Dues educadores del centre obert al Rus que van tornar a posar sobre la taula les conseqüències, les que elles entenen que són les conseqüències del tancament del centre obert al Rus, i la resposta que es va donar des d'uns membres de l'equip de govern, inclòs el propi alcalde. Hem començat fa 3 hores i acabem amb allò que anunciàvem fa 3 hores, amb la presa de possessió de Núria García, Joan.
Sí, efectivament. Era just al principi del ple, eren les 7 de la tarda, i com comentàvem, Núria García, per indicació del secretari, prometia el seu càrrec com a nova regidora de l'Ajuntament de Sitges en substitució d'un altre García, David García. Escoltem-ho.
Procedirem, doncs, a fer l'acte de promesa o jurament amb la següent frase. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sitges amb lealtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Moltes gràcies, senyora regidora. Benvinguda a la corporació. Té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Permeti'm unes paraules per expressar la meva satisfacció avui de formar part en aquest ple municipal com a regidora per dos motius. En primer lloc, perquè el meu pare, Antoni García, també va ser regidor d'aquest ajuntament, primer a l'oposició, en la primera legislatura democràtica, i després en el govern des de l'any 1995 al 2001. Ell, malgrat no compartir les mateixes idees, em va transmetre la vocació política i també el valor de servir a les persones. I en segon lloc, m'honra avui representar el poble de Sitges des del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, senyora regidora, i com deia, en nom de tota la corporació, benvinguda i bona feina.
Així començava el ple municipal d'ahir, el ple del pressupost. Sort en el futur també a Núria García, que s'incorpora a la llista del Partit dels Socialistes, com dèiem, en substitució de David García. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Gràcies pel resum. En 3 hores hem resumit aquest ple de 4 hores i mitja, aproximadament, més que res, per fer-lo una miqueta més digerible. Com els dèiem, a partir d'aquest migdia trobaran el ple dividit en dues parts. En una primera, majoritàriament el debat del pressupost, i en una segona part, la resta d'intervencions a l'entorn dels temes que hem volgut destacar. Que passin un molt bon dia demà i tornem a partir de les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.